Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Més que el Parlament de Catalunya va escollir Roger Torrent com a president de la cambra. Torrent l'acompanya el sabadellenc Joan Garcia, diputat per Ciutadans, que és secretari tercer de la mesa. Des de la Constitució de la cambra, el dubte ha estat qui serà el president de Catalunya. L'aposta del president sembla ser Carles Puigdemont, però sempre que hi hagi totes les garanties, diu. Per això, recordem-ho, va ajornar el ple d'investidura previst pel 30 de gener. De tot aquest context i de molt més, en parlem avui acompanyats de Joan Garcia, com dèiem, diputat de Ciutadans i secretari tercer de la mesa al Parlament. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, li hauria de preguntar a ulls del ciutadà, què s'està fent a la mesa del Parlament durant aquest mes? Perquè ho veiem tot molt aturat. Hi ha feina a la mesa del Parlament? S'està treballant?
Bueno, la mesa del Parlament té una funció que potser ara no és molt coneguda perquè està al centre de la política catalana des de fa mesos, però s'encarrega realment del govern del Parlament, o sigui, primer la gestió de tots els recursos que té el Parlament i també de la gestió de tots els tràmits polítics que es fan, no?, i que es poden fer dins del Parlament. És evident també que en la situació en la que estem, doncs, hi ha una certa aturada, no?, d'aquesta activitat, però sí que hi ha moltíssimes altres coses, de formacions, gestió, per exemple, de la formació que es fan als nens quan van al Parlament, tota aquesta funció, diguéssim, més interna, que no és tan coneguda, però que era la tradicional funció de la mesa del Parlament, doncs es continua fent i potser, doncs, segurament, si hi ha algun òrgan que ara mateix té bastant de treball, és la mesa. Sí.
Clar, i aquí podria considerar-ho amb l'aplicació de l'article 155, que és la institució que queda a Catalunya, no?, que és el govern. Sempre es diu que el president del Parlament és la segona autoritat del país, per allò que primer el president, després el Parlament. Per tant, a dia d'avui, tenint en compte com està la Generalitat intervinguda per aquest 155, podríem dir que la mesa guanya encara més poder?
Bueno, la Generalitat està intervinguda, però no ha desaparegut com a institució, continua existint i es continuen fent coses. És evident que sí que hi ha una aturada molt clara perquè no hi ha una iniciativa política. Si diem que l'única institució que està renovada després de les eleccions actualment a Catalunya és, sí que és veritat que és el Parlament, no?, però també està bastant aturada perquè hi ha una obstaculització i una situació, diguéssim, de falta d'activitat i sobretot de dinàmiques de futur, doncs, que crec que és molt preocupant.
Aquests darrers dies, l'última decisió que ens ha sortit, no de la mesa del Parlament, sinó de la presidència del Parlament, és aquesta determinació de Roger Torrent de demanar empara a Estrasburg. També s'ha parlat de la decisió d'ajornar el ple d'investidura i s'ha donat moltes voltes al voltant de si ho havia parlat abans amb la mesa del Parlament. Vostè tenia constància d'alguna d'aquestes dues decisions?
Nosaltres no teníem constància, però també és veritat que això és una iniciativa del president. Nosaltres no en teníem constància a la mesa. De totes formes, el que estem veient actualment i el que s'està fent a la mesa o al voltant de la mesa és una certa política ficció. Crec que ja vam avisar quan es va constituir, o abans que es constituís el Parlament primer, que si teníem una majoria a la mesa, doncs, independentista, en aquest cas sobiranista, doncs entraríem en aquesta situació, tot i que es podria haver iniciat o agafat un altre camí. I també quan va ser escollit l'actual president d'Esquerra Republicana, doncs ja li vam dir i li vam comentar que si entrava en aquest camí de voler fer o investir a un president que no ho podrà ser, doncs entrarem en una obstaculització i una aturada de l'activitat política a Catalunya, doncs, que és la en la que ens trobem. A més, estem d'alguna forma congelats, estem parats. De fet, no passa ni tan sols el temps, que és una cosa ja que arriba fins i tot a un cert surrealisme, no? Estem aturats, no sabem quan començarà a comptar aquests famosos 2 mesos fins que es puguin fer unes altres eleccions. I la situació actual, tot i perquè ho entengui tothom, és tan surrealista que podríem estar així anys, perquè legalment ho podríem fer, tot i que es va presentar un informe de part dels lletrats que parlaven que hi havia diferents sortides. L'única sortida coherent, una és que es faci una votació amb un altre candidat, però l'altra és que el mateix president doncs, obstaculi o acabi amb aquesta situació i decideixi doncs, que hi ha un obstacle i que comencen a comptar aquests dos mesos fins a unes noves eleccions.
Al seu parer, per tant, aquest temps hauria de comptar?
Nosaltres creiem que sí, però tampoc volem entrar en valorar més enllà de l'avaluació política doncs el que ha de fer el president. Jo crec que és més fàcil de tot això. Més que començar a comptar, el que nosaltres creiem és que s'hauria de buscar un candidat, una candidata, que fos possible que fos president. És molt senzill. O sigui, el sentit comú, aplicar el sentit comú i traslladar, doncs, que ja ho hem traslladat personalment, de fet, al president del Parlament, doncs, que tot i que, evidentment, hi ha una majoria, no en vots, però sí en escons, diguéssim, sobiranista o independentista, doncs, això no vol dir que no es pugui trobar un candidat que pugui fer consens i que pugui ser doncs, president de la Generalitat, no?
De fet, en aquest mateixa línia de fer córrer el temps, el Partit Popular ha demanat en reiterades ocasions a Ciutadans que presenti Inés Arrimadas com a candidata per tal de fer córrer el temps. Què els diria?
Bueno, doncs que tenen certs problemes d'aritmètica i de sumes i restes, m'imagino, molt bàsiques, a més, es poden entendre. Primer s'ha de comprendre com funciona el Parlament. És el president del Parlament qui demana o qui proposa el candidat o candidata. Per tant, actualment hi ha un candidat, segons el seu pare o el pare del senyor Torrent, doncs que no podrà ser president, però és el seu candidat i el manté. Per tant, això perquè es canviés hauria de fer una nova ronda. I aquesta nova ronda no significa que pugui doncs, proposar a la candidata o a la nostra presidenta d'Europa, a Inés Arrimadas. Podria passar, doncs, si passa ho farem, però primera part, això crec que el Partit Popular no ho té molt clar. I després crec que hauríem de començar a fer sumes, no? Ells, realment, nosaltres crec que vam fer el nostre treball, vam guanyar les eleccions, però qui es va esfonsar sense saber molt bé per què i qui té un problema polític actualment és el Partit Popular, no nosaltres, i per tant crec que l'únic que fan amb aquestes sortides de to doncs és intentar tapar una cosa, un fracàs molt evident.
Per tant, si sumés Inés Arrimadas sí que la presentaria, no farien, o Roger Torrent la presentaria, però perquè sumi tampoc han aconseguit els consensos que esperaven, o sí?
Bueno, si no et proposen, no comences a treballar en aquesta línia, no? Evidentment, si suméssim, estaríem ara mateix parlant d'una altra...
Perquè Roger Torrent proposi, els diferents membres dels partits han de proposar-la, no? També, per tant, hi ha d'haver una negociació prèvia.
Sí, clar, però tornem a veure el número d'escons i, evidentment, ja, quan tu ja saps que els partits constitucionalistes no sumen, doncs és evident que ni tan sols li proposaran al president del Parlament doncs, que hi hagi una alternativa, no? Si no fos així, segurament s'hauria fet tot aquest treball previ. Això no vol dir que en un futur pugui passar, és complicat, però podria passar, no? Perquè també estem veient coses doncs, que canvien cada dia, no? A Catalunya i ho podrien fer. Però el que no té cap sentit és el que continua dient el Partit Popular, que sembla, doncs, que vulguin enganyar algú amb unes sumes i unes restes que són molt bàsiques, no sé.
Creu que Carles Puigdemont serà president de la Generalitat?
No.
Per què?
Perquè no pot ser. Primer, perquè no té sentit que entrant en la sense fer valoracions legals, no té sentit que hi hagi un president a Brussel·les. O sigui, això ja no té cap sentit. I crec que qualsevol persona que estigui doncs, al carrer, i, tot i que sigui independentista, ho ha d'entendre. O sigui, no pots tenir un president fent les seves funcions des de Brussel·les. Per tant, això, per sentit comú, no ho pot ser i no hauria de ser, i crec que no seria bo per Catalunya que ho fos. I després perquè és un fugit de la justícia. O sigui, això crec que és una realitat, la seva realitat legal és aquesta, i ell ho sap, i per això està a Brussel·les, no està a Puigcerdà o a Barcelona o a Girona. Per tant, hi ha dues realitats. Tot això ho hem d'emmarcar en tot el que hem viscut aquests últims mesos i anys, però sobretot aquests últims mesos, i tot i que ell vulgui potser doncs, donar o fer que no ens en recordem del que va passar el dia 6 i 7 de setembre, per exemple, doncs jo me'n recordo molt bé i crec que serà difícil que ho oblidi alguna vegada, no?, el que vam viure al Parlament. I bueno, les conseqüències de tot això també, doncs al final acaben afectant-te, no? Acaben afectant a aquest possible candidat, que és el senyor Puigdemont, que crec que ell ho sap també, que no podrà ser president. Per tant, quan abans se n'adonin de la realitat i de la seva situació, doncs abans acabarem i sortirem d'aquesta situació de bloqueig.
I un president simbòlic amb un president executiu a Catalunya, què li sembla aquesta opció que s'havia posat damunt la taula?
Bueno, un altre invent, no? Un altre relat paral·lel d'aquest Matrix, no? que estem vivint. Jo, al final, l'únic que m'importa és qui serà president de la Generalitat, qui podrà ser-ho i qui anirà al Parlament a presentar-se a la investidura, a defensar el seu pla de govern i que podrem controlar i fiscalitzar des de l'oposició. I això es fa allà, o sigui, ho fem cada dues setmanes i fem preguntes al president i fem preguntes als consellers. Crec que, bueno, un pot inventar-se una realitat que no existeix, però la nostra és la que hem viscut aquests últims anys.
Però tot sembla indicar que Roger Torrent segueix apostant per Carles Puigdemont com a president.
Això ho sabrà ell. M'imagino que si ell ho diu, per tant, si ho diu, nosaltres creiem en la seva sinceritat. Per tant,
es parla molt d'una fissura, d'un trencament, d'una crisi entre els sectors independentistes, especialment entre Esquerra i Junts per Catalunya. En les reunions de la mesa del Parlament es visualitza?
Sí, s'ha visualitzat aquest trencament, evidentment de forma molt educada, no, perquè hi ha algun periodista que m'ha preguntat, hi ha crits? I no, o sigui, allò, doncs, les reunions evidentment tenen una successió de punts i una successió de temes a tractar i de forma molt educada, però sí que és evident que hi ha un cert distanciament, no? Al final, el procés, com a tal, el concepte aquest de procés, doncs, s'ha anat carregant, o s'han portat per davant a moltíssimes, quan dic portar-se per davant políticament, a moltes persones i també inclús a molts projectes polítics, no? I crec que, bueno, primer se va trencar Convergència i Unió, ha trencat altres forces polítiques i ara està trencant, evidentment, el central sobiranisme, no? Com no podia ser d'una altra manera. Al final s'ha d'acceptar, el dia que s'accepti la realitat, qui abans ho accepti, doncs, possiblement sortirà guanyant d'aquesta batalla, no, que tenen.
Sovint s'ha analitzat que més que una factura, una fractura o una crisi, el que hi ha són dues maneres diferents de veure el procés, o veure el camí cap al procés. Una manera més unilateral o més directa, que seria la Junts per Catalunya, i una manera més a llarg termini, que seria la d'Esquerra, amb una legislatura, un mandat dels pròxims 4 anys més constitucional, per dir-ho d'alguna manera. Això també es visualitza des de la mesa del Parlament?
Jo crec que al final s'estan buscant arguments per entrar en una espècie de separació de visions. Jo no puc entrar, no puc entrar a opinar sobre si aquesta visió realment, primer, existeix i després si és sincera. Això ja, perquè, per exemple, a la part de Junts per Catalunya, doncs, molts dels diputats que hi ha allà ni tan sols pertanyen al PDeCAT o a algun partit dels que han estat a la legislatura passada, no? Per tant, a mi em costaria molt pensar, al final són, o sigui, són els amics de Puigdemont, molts d'ells, o sigui, que estan posats a dit per ell. No sé quina és la seva visió, quin és el seu projecte, el que tinc clar. Jo no entraré ara a visualitzar o a fer una anàlisi del projecte independentista o sobiranista. El que tinc clar és que hi ha un marc legal, i aquest marc legal, reglamentari, estatutari, constitucional, si, bueno, si s'accepta i aquestes són les regles de joc, doncs podrem passar aquesta pàgina que per mi o per nosaltres ha sigut molt, molt fosca, la història de Catalunya.
Avui, en una entrevista a La Vanguardia, Marta Pascal, del PDeCAT, parla de que Catalunya necessita un govern estable dins de la legalitat.
Bueno, és que truqui a Puigdemont i li digui, m'imagino que seria el que millor podria entendre. Estem veient diferents formes o diferents opinions sobre un mateix fet, però al final no, això no s'acaba de plasmar en res, no? Tornem a dir que busquin un candidat que es pugui votar, que vagi a la investidura, crec que n'hi ha, deuen haver-los, i a partir d'aquí doncs, començarem a treballar de forma normal, perquè hi ha moltíssimes coses que els catalans tenen pendents, i quan un entra més en fons de tot el que hem de doncs, renovar, totes les polítiques que es van quedar penjades a la legislatura passada, lleis que es van quedar penjades a la legislatura passada, iniciatives, doncs, que socials, econòmiques, la situació econòmica a Catalunya, doncs, és dolenta i les dades així ho plasmen, doncs això necessita doncs, un govern i necessita un Parlament funcionant.
Què li sembla la decisió de Torrent de demanar empara a Estrasburg per al tema de la investidura de Carles Puigdemont?
No tinc una opinió sobre aquest tema. Crec que a més ja s'ha respost des d'Estrasburg que tots els casos es pot demanar empara, que normalment utilitza el tribunal, doncs en cap d'ells entra la situació actual del senyor Puigdemont. Per tant, bueno, un altre brindis al sol, m'imagino, però ells sabran quina és la seva estratègia. Jo crec que s'equivoquen si insistint un cop i un altre en el candidat. Quan un s'equivoca en tot, o sigui, quan està equivocat en la finalitat o en qui ha de ser el candidat a la Generalitat i sap que aquesta persona doncs, no ho podrà ser i que s'entesta una vegada i una altra en que sigui aquesta persona, doncs estem en una situació de bloqueig que no es desbloquejarà mai fins que no s'assentin i busquin alternatives. Això ho torno a repetir perquè ho he repetit unes quantes vegades, però és que sembla bastant ofuscant, no? Veure aquesta situació i fer totes aquestes iniciatives no aporten res a solucionar aquesta situació que trobem ara mateix al Parlament.
I pot acabar tot plegat en unes noves eleccions?
Pot acabar en unes eleccions, també.
És un escenari que estan treballant des de Ciutadans o no?
Nosaltres no ho desitgem, però si hem d'anar a unes altres eleccions ja, doncs anirem a aquestes eleccions sense cap por i a guanyar-les un altre cop i a tenir una majoria que ens doni la possibilitat de governar. El que té clar Ciutadà és que si fossin arrimades que estés ara mateix doncs, tractant o plantejant un govern, doncs no estarem en aquesta situació de bloqueig.
Deixem que li pregunti per la ciutat de Sabadell, perquè òbviament vostè és diputat per la ciutat de Sabadell, ha estat alcaldable a la ciutat de Sabadell, estem caminant cap a les noves eleccions municipals, falta encara un any i mig, però els partits comencen a agafar engranatge. En quina fase estan els Ciutadans de cara a la preparació de les municipals del 2019?
Bueno, està en una fase a nivell de tota Espanya i sobretot de Catalunya, doncs d'implantació en alguns llocs on encara no té una implantació forta i perquè clar, els resultats que vam tenir a les eleccions autonòmiques ens ha portat a un allau realment important tant d'afiliats com d'interessats a començar a treballar a nivell municipal també pel 2019. Per tant, estem en aquesta fase prèvia d'anàlisi, no? de què farem, quina serà la nostra estratègia política i municipal. Ho tenim bastant ben encaminat tot i crec que a Sabadell doncs també el que fem o el que farem, igual que fan altres ciutats, doncs és donar suport als nostres grups municipals. I a Sabadell el nostre grup municipal està treballant molt, moltíssim. De fet, a mi sempre m'agrada dir que és l'única oposició que hi ha actualment al govern quadripartit de la ciutat. I aquesta projecció esperem que acabi doncs, en el govern de la ciutat i si pot ser l'alcaldia, doncs millor.
Amb qui al capdavant d'aquesta llista? Com s'escollirà? A través d'unes primàries? Com es farà aquesta elecció? La faran els militants a través d'unes primàries? La farà la direcció del partit? Com funcionarà?
Bueno, s'ha de fer un protocol encara previ a aquestes municipals i allà es decidirà exactament quin és el mecanisme. Estatutàriament es fan primàries a molts llocs, tot i que depèn del número de... Això també ho preparia pel protocol, per tant, no em puc avançar, però estic segur que, o sigui, al final les assemblees locals decidiran i també comptarà moltíssim el treball que s'ha fet a la ciutat, no? I les figures que ja tenim i que, per tant, estan molt consolidades i crec que a Sabadell això ja passa.
Les figures que tenen són els tres regidors que hi ha actualment a la...
Sí, tres regidors, també tenim bueno, el nostre coordinador, la gent que treballa, que no es veu tant, però que també treballa darrere, no? Es pot fer un equip molt bo i crec que ho farem, i torno a dir que serà, espero que sigui l'equip, o s'apropi a ser l'equip de govern de la ciutat, que crec que ho necessita.
I a Joan García li agradaria tornar a ser alcaldable?
El que m'agradi a mi i el que es pugui fer són coses molt, molt, molt complexes. Jo m'agrada molt la política municipal, però estic molt, molt tranquil amb la gent que està actualment a la ciutat i crec que ho faran molt bé. I estic orgullós també, molt orgullós del que han fet aquests dos anys, i tot i que soc molt sabadellenc i m'agrada molt, però penso que no hi ha millor per a aquesta ciutat i per mi com a sabadellenc que Ciutadans pugui governar.
Joan García, diputat sabadellenc, vicesecretari tercer, ja ho direm bé, de la mesa del Parlament. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres, com sempre.